El govern espanyol rescindeix el contracte per... Les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Dèiem que el govern espanyol rescindeix el contracte per comprar bales a Israel després de la revolta de Sumar, perquè Pedro Sánchez ha ordenat aquest matí al Ministeri de l'Interior, que està en mans del PSOE, que rescindís el contracte per comprar a Israel munició destinada a la Guàrdia Civil, Joan Bota.
Aquesta operació era l'origen de tota la polèmica desencadenada amb Sumar les últimes hores, acompanyada per una autèntica cascada de contractes amb Israel que s'han anat coneixent i a rebuf de l'augment de la despesa militar fins al 2% del PIB aprovada dimarts en Consell de Ministres, que tampoc va agradar gens Yolanda Díaz.
Madrid, David Melgarejo.
La vicepresidenta segona treu pit ara i diu que la pressió de Sumar han fet cedir el president Sánchez i que es mantindrà el compromís de no vendre ni comprar armament a Israel. Moncloa reconeix que encara n'hi ha d'altres contractes en tràmit i diu ara que els anul·larà. El Centre de les d'Estudis per la Pau el xifra en una quarantena.
Aquesta crisi arriba just quan fa un any del retir de 5 dies anunciat per Pedro Sánchez per reflexionar sobre el seu futur polític arran dels casos judicials que hi havia oberts llavors i ara contra la seva dona.
Al Catalunya migdia d'avui avaluarem què s'ha concretat i que no del pla contra la desinformació anunciat per Sánchez en explicar que havia decidit continuar com a president espanyol en un moviment que va impactar de ple a les últimes eleccions al Parlament.
Crida a la calma dels alcaldes de la Noguera i del Segrià, just a sota del pantà de Rialb, després de les esquerdes detectades a la part superior de la presa d'aquest embassament.
Protecció Civil descarta perill per la població mentre autoritats de la zona reclamen vies per no malbaratar l'aigua que s'ha de desembassar per reparar la fuita.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els alcaldes fan una crida a la calma perquè asseguren que no hi ha cap risc per les poblacions situades aigües avall de la presa. Això sí, demanen que en ciutats com Balaguer els veïns no passegin per la llera del riu. Els operaris ja treballen en la reparació de les esquerdes, que es podria allargar com a mínim dues setmanes.
Al Vaticà s'acaben de fer públics detalls del funeral del Papa Francesc, que es farà aquest dissabte. Última hora, enviada especial, Mònica Mas.
Bon dia, doncs justament ara el portaveu del Vaticà està donant detalls d'aquests funerals. Sabem que la reunió que s'ha fet aquest matí del conclave, del futur conclave, hi han participat 113 cardenals dels 133 que formaran part d'aquesta reunió i, entre d'altres coses, un cop acabi la missa funerària a la Basílica de Sant Pere, el fèretre del Papa anirà en processó fins a l'església de Santa Maria la Major, on serà enterrat de manera privada i, segons acaben d'informar, diumenge ja es podrà visitar la seva tomba. El portaveu del Vaticà també ha dit que fins ara 61.000 persones han passat per la Capella Ardent.
I el dia després, les dades confirmen el Sant Jordi de rècord que ja us auguràvem ahir a aquesta mateixa hora.
Es van vendre 2 milions de llibres i la facturació va superar els 26 milions d'euros, segons les xifres provisionals. Les dades de roses venudes es van enfilar per sobre dels 7 milions.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el partit que avui juga el Girona. Partit importantíssim per la permanència dels gironins a primera.
Leganés, Girona, els de Mitchell són ara només 2 punts del descens i, per tant, necessiten guanyar avui per allunyar-se d'aquesta zona perillosa. El rival, el Leganés, també necessita puntuar perquè és penúltim. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira a partir de 6:45. Sabrem també com està tot l'embolic de les entrades de la final de Copa pels aficionats del Barça. En principi, està tot solucionat, o ho estarà, com a mínim, a les pròximes hores.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes retencions a la ronda litoral de Zona Franca Montjuïc i també a Sant Adrià en direcció al Nus de la Trinitat, de Poble Nou a la Barceloneta, Sentit Llobregat, la ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en direcció Besòs i per obres la P7 a l'Ametlla de Mar en direcció Castelló.
I ens falta el temps. Ui, em sembla que hem entrat la publicitat. La recuperem de seguida. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Lleida Murphy, això. Mauri, quan no l'esperes, sí, arriba la publicitat, però vaja.
Sí, sí, un gotet d'aigua de Caldes de Malavella.
Exacte,
sí, sí.
Exacte. Escolta'm, quina és la previsió del temps per les pròximes hores?
Doncs, en principi, pinta una tarda tranquil·la i, sobretot, més càlida que ahir. Màximes entre 20 i 25 graus. Nuvolades, això sí, cap al nord-est, Pirineus, sense precipitacions previstes, i dels propers 3 dies que vindran, sembla que la inestabilitat seria més marcada dissabte amb alguns ruixats o tempestes que potser no afectarien el terç sud de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Les pressions de Sumar han portat Pedro Sánchez a fer marxa enrere i a ordenar al ministre Marlaska la rescisió del contracte de la polèmica. Es trenca unilateralment l'acord, doncs, amb l'empresa israeliana que havia de subministrar munició a la Guàrdia Civil per valor de més de 6 milions d'euros. La Moncloa dona així la crisi dels socis de coalició per tancada després de les amenaces dins de Sumar perquè alguns dels ministres deixessin l'executiu espanyol. Última hora des de Madrid, David Melgarejo.
La decisió l'han pres, segons la Moncloa, el president Sánchez, la vicepresidenta Díaz i el ministre Marlaska, després d'hores de tensió important en l'executiu de coalició. Ahir es coneixia el contracte formalitzat aquest mateix mes d'abril. Sumar pressionava per rescindir-lo i des de la plataforma de Yolanda Díaz, Esquerra Unida amenaçava de fer plegar ministres del govern. El comunicat fet públic avui per la Moncloa dona per tancada la crisi i reafirma el seu compromís amb Palestina i la pau al Pròxim Orient. Coneguda la decisió, la vicepresidenta Yolanda Díaz treu pit que la pressió de Sumar ha fet rectificar Sánchez.
El compromiso es que el gobierno de España no puede comprar armas a un gobierno que está masacrando al pueblo palestino.
Reacció també d'Alberto Núñez Feijóo, el PP, el líder de l'oposició, defensa que no s'hauria d'haver fet marxa enrere, que els contractes s'han de complir i carrega contra Sánchez en aquests termes.
Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea.
Feijóo recorda també que Sánchez va mentir en seu parlamentària quan va negar a Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana a l'abril del 2024 l'existència d'aquest contracte.
Quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Ninguna.
Doncs bé, la Moncloa matisa que els altres contractes amb empreses israelianes són previs al 7 d'octubre del 2023, quan esclata la crisi a Gaza amb l'atac de Hamas i la cruel ofensiva del govern Netanyahu, i afegeix ara que els que siguin relatius armament també s'anul·laran.
Però atenció, perquè aquest contracte de compra de munició per la Guàrdia Civil que ha iniciat aquesta crisi resulta que no és l'únic que el govern espanyol ha tancat amb Israel des que va engegar l'ofensiva a Gaza l'octubre de l'any 2023. Com a mínim hi ha 40 acords vigents més per comprar material bèl·lic a empreses de la indústria militar israeliana, segons un informe del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Sí, s'han pogut mirar el portal de contractació pública del dret i del revés des del Centre d'Estudis de l'AS per la Pau i han pogut trobar almenys 40 contractes per un import de més de 1.000 milions d'euros entre contractes adjudicats i formalitzats. No només de subministrament de municions, també es compren míssils antitancs, camions llançacoets i equips d'inhibidors contra la guerra electrònica. Un dels autors de l'informe, que per cert encara no ha vist la llum, és Eduardo Melero, professor de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid, alerta del cost que tindrà per l'erari públic rescindir tots aquests contractes.
Si tú incumples un contrato, tienes que indemnizar los daños y perjuicios. Probablemente sea un poco mayor si anulas el contrato ya formalizado que la adjudicación, pero pues a lo mejor estamos hablando de 400, 500, 600 millones de euros.
Melero explica que, malgrat les paraules del govern espanyol, no hi ha cap impediment legal perquè empreses armamentístiques d'Israel puguen optar a nous contractes. La solució, diu, és decretar un embargament total.
En l'actualitat, nuestro ordenamiento jurídico no permite que el gobierno español excluya a empresas israelíes porque no hay una prohibición de contratar que les afecte, pero el gobierno, y por una norma con rango de ley, podría acordar un embargo integral que afectara a las exportaciones de armamento a Israel, a las importaciones de armamento a Israel, a la financiación de la industria de defensa israelí.
Per tenir la foto completa del comerç d'armes amb Israel, explica Melero, cal tenir en compte també la creixent simbiosi, diu, entre la indústria militar israeliana i l'espanyola.
Bé, doncs aquest embolic arriba avui, quan fa exactament un any, d'un altre sisme que també va afectar el govern espanyol. Pedro Sánchez es va aïllar durant 5 dies per meditar si dimitia o no del càrrec de president del govern. En plena investigació judicial contra la seva dona, Sánchez va publicar una carta i es va tancar a la Moncloa.
En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir.
D'aquell cop d'efecte, que de retruc va marcar la campanya de les últimes eleccions catalanes, en va sortir un pla de Pedro Sánchez per combatre la desinformació. Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia.
Una gran expectativa que, però, a dia d'avui no ha fet canviar ben bé res.
El govern de Sánchez ha fet els primers tràmits, però cap de les grans reformes està en vigor. Per exemple, que els mitjans de comunicació estiguin obligats a dir qui són els seus propietaris i quants diners públics reben dels governs. Ara mateix aquesta mesura s'està tramitant al Congrés sense un horitzó clar. En total, després de l'estiu es van anunciar 30 propostes i més de la meitat encara no s'han començat a desplegar, segons les dades que ha facilitat el govern espanyol a Catalunya Ràdio. Una altra de les reformes més sonades, aquesta impulsada des del Partit Socialista, és la que vol acabar amb els casos judicials a partir de retalls de premsa.
Confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias.
Una nova llei que el PP l'ha batejat com la llei Begoña i que Sánchez no només no ha encarrilat, sinó que ha hagut de guardar en un calaix perquè no hi ha manera que s'entengui amb els seus aliats parlamentaris.
Però el govern espanyol continua amb problemes amb la justícia. El ministre Óscar Puente esquiva negar que l'exparella del seu antecessor, José Luis Ábalos, podria haver estat contractada a dit a l'administració pública espanyola i deixa en mans de la justícia aclarir si cobrava sense ni tan sols personar-se al seu lloc de feina. Tot plegat en la seva segona compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat pel cas Coldo, en què la tensió amb el Partit Popular ha fet suspendre la sessió fins i tot durant uns minuts, Núria Oriol.
Doncs sí, després de reconèixer haver-se escandalitzat amb la declaració de Jéssica Rodríguez, que assegurava no haver anat a treballar mai a l'assessoria del Ministeri de Transports, Óscar Puente ha situat com a més greu això que no pas que la poguessin haver contractat a dit.
No, ¿cómo es posible que se la haya contratado a dedo? Porque evidentemente pues no habrán dejado rastro. Pero ¿cómo es posible que una persona no vaya a trabajar y no haya control? Y ahí Ineco aporta un volumen de documentación y es cuando me dice, esto no es cierto.
De totes maneres, insistir que és la justícia qui ha de determinar-ho per defensar com escoltàvem la seva actuació per buscar aclariments requerint tota la documentació sobre la contractació i ha descartat a fer una segona auditoria després de la sol·licitada ja quan va esclatar el cas Coldo, una decisió que li ha retret al PP i que ha acabat provocant un primer enfrontament.
Sí, hombre, la factura de la comida del ventorro, una auditoria sencilla, un documento, porque es que ustedes asienten con la cabeza.
Sí, pero,
es que
mire,
yo vengo en son de paz, pero en fin... En fi.
Un xoc amb el senador Francisco Bernabé, que ha anat a més després de defensar que algunes persones li asseguren que el ministre coneix personalment l'exparella d'Ábalos.
He preguntado, si la conoce.
Usted no acaba de decir que hay terceros que le han dicho a usted que yo conozco a esta persona. Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración.
Hombre...
I això ha portat al final el president de la comissió a suspendre la comissió 5 minuts per relaxar l'ambient.
D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Els treballs per reparar la fuita de la presa de Rialp a la Noguera duraran com a mínim 15 dies. La Generalitat manté activat preventivament el pla Inuncat en fase d'alerta, tot i que no hi ha risc per la població. De fet, els alcaldes del Segrià i de la Noguera, situats aigües avall, fan una crida a la calma. Lleida, Pere Joan Álvarez.
La fuita detectada a la part alta de la presa allibera uns 400 litres per minut. A més, la presa deixa anar 9 metres cúbics per segon per poder treballar en el segellat de les esquerdes. Els alcaldes dels municipis situats aigües avall de Rialp asseguren que no hi ha preocupació entre la població. Sentim l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, el de Pons, Josep Tàpies, el de Serós, Josep Antoni Romia i el de la Granja d'Escar, Manel Soler.
No hi ha cap afectació per la població. No estem, diguéssim, patint perquè pugui passar qualsevol cosa.
La mateixa població està molt tranquil·la. En tot moment s'ha donat aquest missatge de tranquil·litat.
No estem preocupats per la fuga. I a nivell de municipi, la veritat és que la gent està molt tranquil·la.
Nosaltres ens hem de refiar del que ens diuen els tècnics i en aquest cas ens diuen que és una afectació puntual.
Una de les causes de la filtració podria ser la quantitat d'aigua que acumula el pantà, que arriba gairebé al 100% de la seva capacitat. L'alcalde de Pons, per cert, demana que l'aigua que s'allibera es pugui derivar a les basses reguladores del canal Segarra-Garrigues i a l'embassament de l'Albagés, situat a la cua d'aquest canal, que està pendent del pla d'autoprotecció.
Gairebé 2:45 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar alguns detalls que comencem a conèixer sobre el funeral del papa que es farà dissabte.
Catalunya Ràdio.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, ponés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball. L'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
Celebra 25 anys de la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Fito Páez.
Sopa de Cabra.
Sílvia i Salvador.
Nil Moliner.
I molts artistes més.
Cap Roig Festival. L'has de viure.
Del 12 de juliol al 19 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
Agafa't fort, que buscarem el fuet a través del temps amb l'ajuda d'un llibre galàctic i coneixerem els protagonistes de la nostra història i les nostres tradicions amb el llibre Fuet, un viatge interestel·lar per la història de Catalunya. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Fins diumenge 27, supertecnopreus al Corte Inglés.
Emporta't les millors marques d'electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Portàtils, mòbils, televisors, frigorífics...
Recorda-te'n, només fins diumenge, supertecnopreus.
Amb tots els nostres tecnoavantatges.
A la botiga web i app del Corte Inglés. Consulta les condicions i els models participants al corteinglés.es.
Catalunya migdia.
mil persones ja han passat per la capella ardent del Papa Francesc, mentre el Vaticà ja prepara els funerals del dissabte. Continua sent una incògnita, però, la data del conclave. Però s'ha avançat que la tomba de Francesc s'obrirà al públic diumenge. D'altra banda, avui també han parlat els jesuïtes, la congregació del Papa Francesc, que asseguren que l'Església Catòlica ha millorat en la persecució dels abusos sexuals durant el seu pontificat. Enviats especials al Vaticà, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. La reunió dels cardenals ha començat a les 9 del matí i ha acabat a les 12 del migdia i han participat 113 cardenals i bàsicament han ultimat els detalls del funeral de dissabte. Durant aquesta reunió s'ha fet una pausa per resar i han intervingut 34 purprats. Per ara no s'ha transcendit o no s'ha decidit encara la data del conclave. Hi ha un secretisme total sobre aquesta qüestió. Sí que han informat sobre el funeral, com deies. El fèretre de Francesc, un cop acabi la missa funerària, serà traslladat en processó pels carrers d'aquí del Vaticà, des de la Basílica de Sant Pere i fins a Santa Maria la Major, que és on serà enterrat, i just l'endemà, diumenge, ja es podrà visitar la tomba. Mentrestant, aquí a la plaça de Sant Pere continua sent un formiguer de fidels que volen veure el Papa per últim cop en la capella ardent. Fins a la una del migdia l'havien visitat 61.000 persones. Les cues són llargues, però valen la pena, segons diuen els que ja hi han passat.
Ver al Papa un poco impactante, ¿no? Y mucha pena. Se veía ahí a mucha gente, pues, en pena.
Que cuando entra se siente una paz y una relajación muy cautivador. Yo lloré porque, pues, ver al Papa y se siente una vibra muy bonita, mucha paz, mucha fe.
Va todo muy rápido, meten mucha prisa para verlo todo y aunque piden que no haga fotos, sí que hay gente haciendo fotos con flash y todo, incluso las monjas, y todo es muy caótico.
D'altra banda, avui ha comparegut el pare Arturo Sosa, el superior general dels jesuïtes, l'orde de la qual formava part Francesc. Sosa assegura que en el pontificat de Francesc ha fet un salt endavant en la condemna dels abusos sexuals.
Por ejemplo, en el caso de los abusos, yo creo que la Iglesia hoy no está en el mismo punto que estaba cuando el Papa Francisco comenzó su pontificado. Sin duda ninguna, no ha sido una línea recta, pero la Iglesia como tal... Y él ha avanzado en esa dirección.
El superior dels jesuïtes considera també que la principal prioritat pel nou papa ha de ser mediar per aconseguir la pau en un món ple de conflictes bèl·lics.
Doncs durant el seu pontificat, el Papa Francesc va anar 5 vegades a l'Àfrica i va anar sempre amb un missatge contra l'imperialisme, el colonialisme, l'explotació, la desigualtat o la injustícia. Però no només ho va demostrar amb paraules, també ho va fer amb gestos, més enllà dels viatges. Va augmentar el pes africà en el cercle de poder en correspondència amb l'expansió del catolicisme en aquell continent. Abidjan, Gemma Parellada, bon dia.
Bon dia. Pareu d'ofegar l'Àfrica.
Les paraules pronunciades pel Papa Francesc als jardins del Palau de la Nació a Kinshasa són part del llegat més valent del pontífex i la seva estreta relació amb Àfrica. Això passava en la seva darrera gira al continent, al Congo, un dels països amb més catòlics del món. A l'Àfrica, que amb 280 milions de creients és la zona del planeta on més augmenten les vocacions, els seminaristes i els fidels, el Papa Francesc hi va fer 5 viatges, visitant fins a 10 països. Però no és només el quants, sinó sobretot el quins països va triar, el que ha marcat el seu compromís papal. I és que en la seva primera gira, el 2015, ja va insistir en visitar Bangui, la capital d'una república centreafricana estripada per un violent conflicte cos a cos. Ho va fer per convicció i en contra de molts al seu entorn que temien per la seva seguretat. I des de llavors, els seus destins van incloure també Sudan del Sud i el Congo, que acullen els conflictes més cruents de la zona. Predicar la fraternitat en plena guerra i també la interreligiosa, com va marcar amb la seva visita al Marroc. Mots, visites, compromís i també canvis dins la cúria, perquè Francesc va nomenar 17 nous cardenals africans, augmentant del 8 al 12% la seva presència al Vaticà. Una proporció que no reflexa encara la presència dels fidels africans a l'Església Catòlica, que són un 20%, però que queda com una altra de les grans ruptures contracorrent del Papa Francesc.
Més coses. La tensió al Caixmir fa tema un nou enfrontament entre l'Índia i el Pakistan, dues potències nuclears que han lluitat en tres guerres per controlar aquest territori de l'Himàlaia. L'atemptat de dimarts passat, en què van morir 26 turistes, ha desencadenat una espiral de represàlies. L'última, l'expulsió dels ciutadans dels països respectius, Eva Pineda.
Nova Delhi ha amenaçat de fer fora els pakistanesos si no se'n van abans de 5 dies. Islamabad ha respost amb la suspensió dels visats als indis. També ha tancat la frontera i l'espai aeri i ha declarat persona non grata diversos dels seus diplomàtics. Islamabad ha decidit aquestes represàlies durant una reunió d'urgència dels màxims dirigents civils i militars. L'Índia responsabilitza el Pakistan del terrorisme transfronterer al Caixmir i ha estat disposada a fer el que calgui perquè l'atemptat no quedi impune. De moment ha detingut tres sospitosos, dos dels quals són pakistanesos. Sentim el primer ministre indi, l'hinduista Narendra Modi. I say
to the whole world... Em dirigeixo a tot el món. L'Índia identificarà, buscarà i castigarà tots els terroristes i els seus còmplices i els perseguirà fins als confins de la terra.
El Pakistan nega cap responsabilitat en l'acció i adverteix a l'Índia que prendrà mesures contundents contra qualsevol amenaça, inclosa la de reduir el subministrament d'aigua. De fet, Islamabad diu que si Nova Delhi fa efectiva la suspensió del tractat del riu Indus, ho considerarà un acte de guerra.
A Ucraïna, Volodymyr Zelensky defensa el seu compromís amb les negociacions per un alto el foc després de les crítiques de Donald Trump i reclama més pressió dels Estats Units sobre Rússia per tal que aturi els bombardejos sobre Ucraïna. Ho fa després d'un nou atac amb míssils i drons que ha causat 9 morts i més de 60 ferits a Kiev. És l'atac més mortífer sobre la capital des de l'estiu passat, Vicent Mifsud.
Zelensky, que estava de visita a Sud-àfrica i avançant la tornada, ha reclamat un alto el foc total i incondicional. Assegura que Rússia intenta pressionar els Estats Units amb atacs com aquest i que no veu una resposta nord-americana. També ha insistit a defensar la integritat territorial d'Ucraïna.
La lluita per la independència del nostre estat, per la nostra sobirania i per la integritat territorial és la nostra supervivència. I aquí som absolutament directes i transparents. No veig ara una pressió forta sobre Rússia ni cap paquet de sancions fortes contra la Federació Russa per l'agressió.
Davant les crítiques de Donald Trump de les últimes hores, Zelensky ha dit que el fet de seure a negociar amb els russos, a qui ha qualificat de terroristes, demostra el compromís d'Ucraïna per buscar la pau. El Kremlin manté que l'atac d'avui sobre Kiev anava dirigit a objectius militars i no civils. També responsabilitza Zelensky d'impedir que avancin les converses de pau per no acceptar l'annexió russa dels territoris ocupats, inclosa Crimea.
I mentrestant, Rússia condemna un dels comandants més carismàtics del seu exèrcit, el general Ivan Popov. L'han sentenciat a 5 anys de presó i li han retirat el rang militar per un cas de corrupció, tot i que ell es declara innocent i víctima d'una purga. Quan quan acabi el procés d'apel·lació, el Kremlin haurà de decidir si accepta la seva petició de tornar al front per liderar un batalló de presoners. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Popov ha sentit el veredicte que el declara culpable d'haver participat en el robatori de material de la defensa militar russa destinada a Zaporizhia. Aquesta és la versió oficial. Ell sempre ho ha negat. Per exemple, ho feia just abans d'entrar al març a presó preventiva.
Totes les proves presentades pel fiscal són infundades, frases sense confirmació ni justificació, cap argumentació, cap prova, absolutament res.
El van destituir com a comandant del 58è exèrcit rus l'estiu de 2023, poc després del motí de Prigozhin, a qui Popov havia donat suport en algunes reivindicacions. Ell mateix va explicar en un xat militar que el Kremlin l'havia apartat per criticar la manca de recursos a la primera línia. Quan acabi l'apel·lació, Putin tindrà un dilema: deixar-lo entre reixes o retornar-lo al front a una unitat de presoners. Suposa enviar-lo a una mort gairebé segura, però s'arrisca que Popov sobrevisqui i la seva figura encara sigui més popular entre els soldats i els sectors més ultranacionalistes. El president rus encara té molt viu el trauma de Prigozhin i tem que des de dins de l'exèrcit emergeixi algun lideratge que el pugui amenaçar.
I nou gir en els aranzels de Donald Trump. Les peces per cotxes que es fabriquen a la Xina en podrien quedar exemptes, segons el diari Financial Times. Trump cediria així a les pressions del sector automobilístic nord-americà, que tem que les taxes duaneres sobre els components encareixin els vehicles produïts als Estats Units, provoquin una caiguda de vendes i, per tant, la pèrdua de llocs de treball. Un dels exemples de l'impacte que tenen els aranzels en els cotxes és el Cupra Tavascan. Aquest vehicle elèctric del grup Seat es fabrica a la Xina i es ven a Europa, que castigat pel gravamen que les autoritats comunitàries han imposat als automòbils xinesos. El corresponsal de Catalunya Ràdio a la Xina, el Francesc Canals, ha visitat la fàbrica de Tavascan a Hefei.
Bon dia. Des de fa anys, Seat és a Hefei, la capital de la província d'Anhui, a la fàbrica que Volkswagen té en aquest vibrant hinterland industrial de Shanghai. Aquí es fabrica ara el Cupra Tavascan elèctric. És un model a l'epicentre del que representa la batalla dels aranzels en el sector elèctric xinès, una marca catalana, grup alemany, fàbrica aquí a la Xina, però destinat al mercat europeu, quan Brussel·les ha imposat aranzels als cotxes produïts a la República Popular pels subsidis que reben del govern. La competència en el sector del vehicle elèctric a la Xina és ferotge i Catalunya Ràdio ha pogut visitar la cadena de muntatge del Tavascan, però amb la càmera del mòbil tapada amb un adhesiu per no revelar secrets industrials. Un enginyer ens acompanya. Pràcticament no s'hi veuen operaris. És una cadena altament robotitzada que treu un cotxe per minut a ple rendiment. Ara mateix, un cada dos minuts. El Tavascan i el seu equivalent de Volkswagen, un germà bessó, l'ID Unix, surten en paral·lel al final de la línia de producció. Sentim el responsable de la part dels xassis.
És el mateix cotxe, el xassis. Només la porta del maleter és diferent.
Però el preu també és diferent. L'ID Unix val a la Xina a partir de l'equivalent de 21.500 euros. El Cupra Tavascan a partir de 42.000 euros als concessionaris de Catalunya. La Unió Europea i la Xina negocien un preu mínim per superar les tarifes. Sobre el Cupra hi pesa un aranzel del 21,3%.
I encara en la pàgina econòmica, Freixenet ha anunciat un ERO que afectarà 180 treballadors, la quarta part de la seva plantilla. La companyia justifica aquest expedient de regulació d'ocupació per la sequera persistent, que ha fet caure la producció de raïm i ha empès el sector del cava a una crisi sense precedents. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
La producció de raïm ha caigut gairebé la meitat i s'han disparat els costos. Això ha agreujat, diu Freixenet en un comunicat, el desajust entre la demanda del mercat i la sostenibilitat de l'empresa. Això, segueix dient, l'ha empès a prendre mesures urgents per garantir el futur del negoci. El resultat és aquest ERO per 180 treballadors, un 24% de la plantilla. Diu que abordaran aquest procés de manera compartida amb els representants dels treballadors, els quals els diu que és conscient de l'impacte que el genera per ells i les seves famílies. El comunicat segueix dient que es fa per la sostenibilitat a llarg termini de la companyia i que n'espera sortir més forta. La plantilla actual és de 738 persones. L'ERO afectarà les societats Freixenet i Segura Viudes, però no s'acomiadarà ningú de la divisió comercial. El president del comitè d'empresa, Antonio Domínguez, acaba de dir a Catalunya Ràdio que estan en desacord amb aquest ERO, que començaran mobilitzacions i que ja fa temps que van plantejar solucions.
No es l'esperava ni ho sabíem. Ens hem quedat bocabadats, l'empresa ens han convocat avui a les 10 i, bueno, ens ha posat damunt de la taula aquesta forta notícia i iniciarem un calendari de mobilitzacions.
Fa un any, Freixenet ja va anunciar un ERTO per causa de la sequera, però la Generalitat va considerar que la falta d'aigua no era motiu per justificar-lo. Aleshores, l'empresa va fer un expedient de regulació temporal d'ocupació emparant-se en altres supòsits i aquest ERTO va acabar el desembre.
El sector turístic del país diu no a l'increment de la taxa turística que el govern vol aplicar a partir del mes de maig i confia que el Parlament ho aturarà. Ho han fet públic des de Girona els representants d'hotels, càmpings, apartaments o cases rurals que denuncien que el decret l'han fet sense tenir-los en compte i pensant únicament en la ciutat de Barcelona. Girona, Fèlix Martín.
Sí, asseguren que la realitat del turisme de Barcelona no té res a veure amb la de la resta del país i que no només el visitant estranger que s'allotja a la capital en un hotel de luxe en sortirà perjudicat. Han calculat que en estades una mica llargues. La mesura pot incrementar el cost entre un 25 i un 30%. Antoni Escudero és el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Girona i també vicepresident de la Confederació Catalana.
És un altre impost que recau sobre nosaltres mateixos, perquè en realitat qui pagarà l'impost seran només un 12% d'espanyols que venen a estudiar a Catalunya i un 38% d'estrangers. L'altre 62%, que som els espanyols catalans, doncs ho paguem nosaltres.
El nou decret preveu doblar la taxa turística que es paga per dormir en hotels, en càmpings o pisos turístics. I, a més, tots els municipis podran cobrar un recàrrec de fins a 4 euros per persona i dia.
I l'altra cara de la moneda, fort optimisme per la nova temporada de turisme actiu i d'esports d'aventura a les comarques de Lleida, que es preveu com una de les millors de tota la història. L'abundància d'aigua i la creixent demanda disparant la il·lusió en el sector, que ja va tenir una facturació de 113 milions d'euros l'any passat. Llavorsí, Pau Rovira.
L'objectiu per aquesta temporada, consolidar i fins i tot superar els 830.000 serveis contractats de la passada, una xifra que va ser de rècord. La campanya arrenca amb 280 empreses, majoritàriament aquí al Pirineu, on aquest sector és clau per a l'economia i per frenar el despoblament, segons el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
Mou molts diners aquí al Pirineu, molta gent viu d'això, són més de 1.800 treballadors que treballen i més de 113 milions d'euros. Això vol dir que és un element clau pel que fa a la dinamització i perquè hi hagi gent que pugui viure aquí al Pirineu, explicant el seu propi territori, explicant el paisatge, un àmbit sostenible com és l'esport d'aventura.
L'activitat més popular continua sent el rafting i, segons el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florida Dolcet, enguany les condicions són excel·lents.
Tenim unes reserves d'aigua i de neu que superen la mitja dels últims 5 anys. Amb això podem garantir les condicions òptimes per fer les activitats aquàtiques durant tota la temporada, no solament a la primavera, sinó que a l'estiu podrem disfrutar d'uns cabals tant al riu com a cabals naturals, barrancs, llacs i pantans, amb unes condicions òptimes.
Tot i això, el sector reclama més promoció per a l'estat espanyol, ja que més del 70% dels visitants són catalans. La despesa mitjana és de 150 euros per persona i dia.
I excepcional troballa arqueològica a Barcelona. Les obres d'un aparcament subterrani a l'antic mercat del Peix, just al costat del zoo, han permès descobrir part d'un vaixell medieval de grans dimensions que podria datar dels segles XV o XVI, Estel Batet Carles.
El que s'ha trobat és una estructura de fusta de 10 metres de llargada per 3 d'amplada, formada per una trentena de peces corbades que conformen l'esquelet lateral del vaixell. Era una construcció típica del Mediterrani medieval que a mitjans del segle XV es va estendre per tota Europa. Hi ha només un precedent d'aquest tipus de troballa. El 2008 també es va localitzar en unes obres al costat de l'estació de França part d'una embarcació que seria encara més antiga que la que han trobat ara. Segons el director de l'excavació, l'arqueòleg Santiago Palacios, això permetrà tenir noves dades de com era la Barcelona d'aquella època.
Sempre que veiem algun mapa, sempre surt la Ciutadella i després a l'esquerra ja no surt res. No, doncs ara estem a l'esquerra de la Ciutadella. Ara podríem saber quina era la funció en aquell segle almenys, o sigui, a nivell portuari, què podria passar aquí.
Com que s'ha retirat la sorra que cobria aquestes restes, trobades a més de 5 metres i mig sota el nivell del mar, ara cal protegir la fusta. S'ha d'anar mullant constantment, fins i tot amb un rec automàtic durant les nits. Després el vaixell es desmuntarà per netejar-lo peça a peça i se submergirà en una piscina perquè no es faci malbé. El procés de restauració es pot allargar fins a 4 anys.
Passant gairebé 4 minuts de 2/4, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Cort Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa. Ocasió.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sync. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
Catalunya migdia.
Opinió unànime entre llibreters i editors. Aquest Sant Jordi, el d'ahir, ha estat una diada de rècord. La sortida massiva de catalans al carrer va convertir la diada en una jornada única. Amb dades encara provisionals, s'han venut 2 milions d'exemplars de llibres i s'han facturat més de 26 milions d'euros. Avui, doncs, és dia de ressaca i el sector Montse Camps està exultant.
Sí, com a exemple, Maite Cusó, de la llibreria Pebre Negre, i Yolanda Bataller, directora de la llibreria Ona, de Barcelona.
Moltíssima gent, moltes famílies, molta gent, molts clients que venen durant tot l'any.
La veritat és que la valoració és positivíssima. A veure totes les persones a les parades, la botiga a rebentar. També penso que és molt important ser conscients que s'ha intentat en molts llocs del món i que no ho aconsegueixen.
Això pel que fa a les llibreries. Les editorials també constaten un increment de vendes.
Sí, coincideixen Esther Pujol, de l'editorial Univers, i Emili Rosales, director editorial de Grup 62.
Ha sigut espectacular. Per mi és la recuperació d'un Sant Jordi com els d'abans de la pandèmia.
Ha estat una autèntica festa i ha confirmat el que veiem des de fa un temps ençà, que és l'augment dels índexs de lectura, l'augment de la venda de llibres.
Les dues editorials han publicat títols que estan situats entre els 5 més venuts en ficció, encapçalada per Xavier Bosch, segons una llista encara provisional.
Barcelona acull per primera vegada l'exposició oficial del Titanic, amb més de 200 objectes originals rescatats del fons de l'oceà. La mostra, mundialment coneguda, s'inaugura aquesta tarda a l'espai immersiu del Poble Nou i permet submergir-se en la tràgica història del famós transatlàntic. Barcelona, Montse Mas.
El recorregut transporta els visitants al mes d'abril de 1912, quan el Titanic va emprendre la seva primera i última travessia a través de la recreació d'espais del vaixell, com les cabines, els passadissos o l'escalinata del rellotge, que va fer popular la pel·lícula de James Cameron, i també a través d'una selecció d'objectes recuperats del lloc del naufragi. Jordi Selles, director de l'Ideal, és coproductor de l'exposició.
S'han vist per separat, però junts, 200 objectes originals trets del fons del mar, amb aquests submarins robotitzats. D'allà on va naufragar el Titanic és la primera vegada que es veuen, des de carbó, que es feia servir perquè el Titanic funcionés, fins a maquinària, un lavabo, un anell, una bossa de mà, una jaqueta.
La mostra també compta amb una pel·lícula immersiva que permet experimentar en primera persona les últimes hores del Titanic i una sala de realitat virtual en format metavers on explorar l'estat actual de les restes del vaixell a les profunditats de l'oceà.
I polèmica per les condicions de venda d'entrades dels tres concerts de Lady Gaga a Barcelona entre el 28 i el 31 d'octubre. L'Associació de Consumidors Facua denuncia la promotora d'aquests concerts, Live Nation Espanya, per abusos i irregularitats. A veure, Valeria Obereda, bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament de què acusa Facua a Live Nation Espanya?
De moltes pràctiques dubtoses, entre elles els anomenats preus dinàmics, que aquí en concerts no n'estem acostumats, però sí que els coneixem en hotels o companyies aèries. Rubén Sánchez és el secretari general de Facua.
Mover el precio al alza aprovechando el que hay una altísima demanda. Está claro que se pueden poner precios muy caros para un evento cuando se sabe que va a haber muchísimo público, pero lo que no se puede incurrir es en prácticas discriminatorias.
N'apunta més, alguna d'innovadora fins i tot.
El cobro de gastos de gestión, hasta el hecho de que obliguen a realizar una donación. Están innovando también en abusos. Por ejemplo, nos parece un absoluto disparate que solo pudieras comprar en preventa si tienes tarjeta Mastercard del Banco de Santander.
Segons Facua, per una entrada de grada amb un preu inicial de 170 euros, s'han arribat a pagar més de 269.
No és veritat com cada vez reneixi el món. Ploguin estels...
Comença el Festival Sismògraf de les Arts en Moviment, que un any més es fa a Olot, a la Garrotxa. Enguany, la programació s'estructura en dos eixos temàtics, el dels boscos i el de l'aliment, que estan pensats per reflexionar sobre la relació amb la natura, Núria Peraire.
Bon dia. Una gran instal·lació audiovisual a la Sala El Turín projectarà aquesta tarda un recull d'imatges de l'espectacle City Horses, una obra que s'ha anat fent per diferents ciutats on un grup de dones mouen els cossos com cavalls salvatges pels carrers. Entre la programació també destaca una gran rua que es farà per la capital de la Garrotxa dissabte i que acabarà amb una gran foguera. És la proposta del cofundador de la Fura dels Baus, Marcelí Antúnez. La directora artística del Sismògraf, Tena Busquets, ho explica així.
No és un espectacle per anar a mirar, serà avorrit, és un espectacle per ser-hi a dintre i formar part d'aquesta gran riuada de gent que travessarà la ciutat.
També destaca l'espectacle d'escalada coreografiada que es farà dissabte a les parets que queden del Castell s'Espasa del municipi de Montagut i Oix.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el partit del Girona i l'embolic de les entrades de la Copa del Rei del Barça. Els culers que van comprar entrada podran anar a la final?
Doncs en principi, Òscar, segons el que ens estan dient...
En principi no tranquil·litzes molt,
eh? Alguns aficionats, no. Sí, sí que hi podran anar.
Ara és més contundent.
De seguida ho expliquem. Sembla que tot l'enrenou amb les entrades s'està solucionant. El Marcos García ens donarà tots els detalls. De seguida parlarem amb ell. Però abans, avui el Girona té un partit importantíssim per aconseguir la permanència a la Lliga. El Girona és a només 2 punts del descens i el Leganés és un rival directe per la permanència, perquè és penúltim a 5 punts del Girona. I avui els de Mitchell visiten el camp del Leganés. Per tot això, Eduard Solà, avui el Girona ha de pensar que només li val la victòria.
Per mi és clau i l'hem parlat. Necessitem porteria a 0, perquè per moments hem superat el rival i no hem fet gol i després un cop anímic en contra sempre hem estat contracorriente, no? I és més difícil jugar així i en la situació en la que estem més. Necessitem porteria a 0.
Doncs això és el que deia Mitchell, afrontant aquest partit, com deia Eduard, que és importantíssim per la necessitat amb què arriba l'equip per la permanència a la Lliga.
Sí, i ara sentíem Mitchell parlant de poder deixar la porteria a 0, una cosa que no passa des de fa 13 partits. El Girona fa 10 partits que no guanya, només ha sumat 3 dels últims 30 punts possibles i 13 partits contínuament encaixant gols. Per tant, des del partit de l'Alavés, l'últim partit de la primera volta, que el Girona encaixa gols a cada partit, i això fa que encara sigui més difícil aconseguir la victòria. Com deies, Laia, el Girona afronta el partit d'avui al camp de Leganés amb només 2 punts sobre el descens després de la victòria i de l'Alavés i la derrota de les Palmes. Però, en el pitjor dels casos, el Girona també acabarà la jornada d'avui amb 2 punts sobre la zona de descens, a tot plegat, amb l'objectiu de trencar la ratxa de 10 jornades sense guanyar el camp d'un rival directe, que, si bé en el cas de guanyar-lo, el deixaria 8 punts més al golebraix, per tant, el deixaria força descartat. En cas de perdre, ja s'hi acostaria a només 2. Ara, són 5 punts els que separen els dos equips i, per tant, pel Leganés encara és més final pel Girona. Per això, des del club madrileny, durant tota la setmana, han fet un vídeo amb el títol Leganés nunca se rinde. El Girona tindrà avui el suport d'uns 110 aficionats que han vingut amb 2 autobusos que va posar a disposició el club. Arnau és la novetat a la llista de convocats després que baixa contra el Betis per unes molèsties a les isquiotibials. En canvi, a la llista de convocats, Abel no ha pogut entrar-hi finalment.
Doncs aquest partit entre el Leganés i el Girona, que juga a les 7, el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Solà i tot l'equip del Tot Gira. Et sentim, Eduard. A la mateixa hora, per cert, Osasuna Sevilla i a 9:15, Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano i Betis Valladolid, els castellans que poden perdre avui la categoria i baixar a segona. El Girona juga avui, el Madrid ho va fer ahir, que va guanyar el camp del Getafe 0-1 i, per tant, manté aquesta segona posició amb els 4 punts de distància respecte al Barça i arriben a la final de Copa, això sí, amb una nova baixa, Montse Raya.
És la baixa de Camavinga, que ahir va fer-se un trencament complet del tendó de l'adductor esquerre. Francesc es perdrà no només la final de Copa, sinó el que queda de temporada. És la quarta lesió de Camavinga amb el Madrid aquesta temporada. A més de la baixa del Francesc, Carlo Ancelotti té un dubte. David Alaba, que té molèsties a la cama esquerra i avui s'ha entrenat al marge. No sembla una lesió greu i després de l'entrenament de demà al matí se sabrà si finalment Alaba pot viatjar. Pel que fa a Mbappé i Mendy, avui han entrenat amb el grup i tot apunta que jugaran la final. En el cas d'Mbappé, no ha jugat els dos últims partits contra l'Athletic Club i Getafe, però apunta titular a la final de Copa. Els blancs arriben en aquesta final mantenint els 4 punts de distància respecte del líder, el Barça, a la Lliga. Un gol d'Arda Güler al minut 21 ahir i amb una segona part de patiment per a Madrid en què l'encert del porter Courtois va evitar l'empat del Getafe. A Carlo Ancelotti, l'entrenador de Madrid, li preguntaven ahir, un cop acabat el partit, si ell considera que el Barça és el favorit a la final de Copa.
Es una final, puede ser que llegue un favorito, pero una final es una final. De todo puede pasar.
S'acosta aquesta final de Copa contra el Barça i Ancelotti, el tècnic blanc, la prepara amb un pla especial. Demà, entrenament a les 11 del matí a Madrid i una segona sessió de baixa intensitat a les 8 del vespre a Sevilla, a l'estadi de la Cartuja, on dissabte es jugarà la final.
Una final que comptarà amb 26.000 culers, com a mínim, amb entrades pel que fa aconseguides per part del Barça, perquè a les últimes hores el gran embolic de les entrades per anar a la final que havien aconseguit els culers mitjançant el sorteig que ha fet el Club Blaugrana sembla que s'està solucionant. Marcos García, pots tranquil·litzar els culers que ens estiguin escoltant?
Sí, diria que sí. Ahir el caos va ser important, ja ho saps tu, i sobretot ho saben els afectats. Molts seguidors del Barça van començar a rebre localitats amb les dades d'identificació errònies. És a dir, jo rebia la meva localitat, però amb el teu nom i cognoms i amb el teu DNI, per exemple. Tant de nom i de cognoms com de DNI, tot per una errada humana a l'empresa Onebox, que és l'encarregada de la venda d'entrades de la Federació Espanyola de Futbol, només va passar en el sector del Barça i només en un grup d'entrades, perquè quan van detectar-ho van deixar d'expedir aquestes entrades. L'empresa ho ha arreglat treballant tota la matinada i a darrera hora, en aquesta darrera hora, començant aproximadament a 2:15, els seguidors ja estan començant a rebre les seves entrades correctes i amb les dades correctes. Ho hem pogut confirmar tant amb la federació com amb l'empresa com amb els propis afectats. Veurem si no hi ha cap incidència més, esperem que no. El que sí que tenim confirmat per part del Barça és una part de la logística dels desplaçaments organitzats. Hi haurà uns 3.300 seguidors d'aquests 26-27.000 que deies, que es desplacen organitzadament pel Barça. Hi haurà 8 trens i 18 autobusos de culers de Barcelona a Sevilla.
I en el vessant més esportiu d'aquesta final de Copa, Ter Stegen podria entrar a la convocatòria de la final. La primera convocatòria des que es va lesionar el mes de setembre. El porter està recuperat de la lesió. Fa dies que s'entrena amb normalitat amb la resta de companys i, per tant, ja tot depèn d'una última conversa entre el tècnic Hansi Flick i Ter Stegen per acabar de decidir si pot rebre ja l'alta mèdica i així entrar a la llista de convocats. I també té una cita important aquest cap de setmana al Barça femení. Diumenge visita Stamford Bridge per defensar el 4-1 de l'anada a les semifinals i mirar així de plantar-se ja definitivament a la final de la Champions. I Marta García, l'extrem Caroline Graham, va passar ahir al vespre pel tot costa.
Sí, on ha reconegut que la derrota davant el Madrid ha acabat sent positiva per a l'equip perquè els ha donat un punt extra de motivació i també ha admès que la golejada davant el Chelsea no deixa de ser sorprenent.
El resultado al final era sorprendido. Yo creo que hemos pensado que si ganamos con un gol o dos goles es muy buen resultado. Por una parte se da tranquilidad, pero por otra parte sabemos que en la vuelta va a estar un diferente partido, que ellas van por todo.
Caroline Graham prioritza guanyar més Champions l'Aia que no pas una pilota d'or i admet que està gaudint de la seva etapa en el Barça. Encara li queda, per cert, un any de contracte. Si voleu anar fent boca ja per a esta semifinal de Champions del diumenge, podeu recuperar l'entrevista a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
I tornem a la Lliga Masculina de Futbol, perquè hem de parlar de l'Espanyol, que ja pensa en el partit de diumenge al camp del Villarreal. Recordeu, és un partit que es va ajornar a la jornada 26 i que, per tant, l'equip encara havia de recuperar. I amb la permanència, Sergi Andreu, a punt de materialitzar-se.
Sí, a veure, l'Espanyol està virtualment salvat, però és cert que tot el que sigui arribar als 40 punts i fins i tot superar-los, doncs garantiria d'una vegada per totes aquesta salvació. Diumenge ho pot aconseguir a Villarreal, on mirarà d'allargar també la bona ratxa de l'equip de Manolo. Ara ja fa 5 partits que vagin en cadena, 5 partits sense perdre. El vestidor, però, són molt prudents, no volen ensurts ni sorpreses d'última hora. N'ha parlat de l'objectiu de la temporada, una de les revelacions d'aquest any, el jove Antonio Roca.
Jo només penso en Villarreal. Crec que l'objectiu de la salvació passa per que cada partit l'afrontem com hem afrontat aquests últims. Si es dona així, aconseguirem l'objectiu. Sí que és cert que, bueno, és inevitable, no?, mirar tant la classificació com la puntuació, però fins que no veiem que estem matemàticament salvats, no haurem assolit l'objectiu.
Abans de la pausa, un apunt més de primera, perquè Imanol Alguacil ha comunicat a la Real Societat que no dirigirà l'equip la temporada que ve. El tècnic va deixar l'equip Txuri-Urdin després de 6 temporades i mitja. La Real Societat lluita, recordem-ho, per certificar la classificació europea. Ara sí, una pausa i seguim.
Catalunya Ràdio.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Dia del pare, dia de la mare, però els petits també tenen el seu dia.
El 26 d'abril és el dia del nen.
I perquè en gaudeixin jugant, a Hipercor i el Corte Inglés fan un 25% de descompte en una selecció de joguines de les primeres marques.
Com ara Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smoby i moltes més.
Perquè jugar afavoreix el desenvolupament infantil.
Feliç dia del nen, a Hipercor i el Corte Inglés.
A la botiga, la web i l'app. La primera pedra per a un triplet blaugrana es posa a Sevilla.
Divendres i dissabte segueix la programació especial de Catalunya Ràdio des de Sevilla amb motiu de la final de la Copa Barça-Madrid.
Divendres, a partir de les 7 de la tarda, sentirem els protagonistes del clàssic El tot costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Farem l'anàlisi prèvia del clàssic de Copa.
I parlarem amb il·lustres andalusos que n'han disputat més d'un.
Dissabte, a partir de les 6 del matí, al suplement, Roger Escapa ens explicarà quin color té Sevilla.
Viurem les hores prèvies del partit voltant per la capital andalusa amb l'afició blaugrana.
I a la tarda, David Clopés i el seu Tot Gira ens acompanyaran fins a la TDT amb l'ambient al voltant de l'estadi de la Cartuja i l'última hora dels dos equips.
Viu l'emoció de la final de la Copa amb Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pales Shooter, el fabricant català de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Catalunya Migdia.
Ara hem de parlar d'handbol, que arriba l'altra final de temporada i arriben els partits decisius. Avui, quarts de final de la Champions, amb el Barça, que visita la pista del Pic Zeguet hongarès en el partit d'anada. I ho fa, Marcos, amb una baixa destacada.
No, sí, et faré fer memòria, però que tu tens aquesta capacitat, ho tindràs ràpid. El porter, Vincent Gerard. Recordes? Estava retirat i fa unes setmanes explicàvem aquí al programa, ho deia el Salmurri, que el Barça d'handbol feia un stencil i l'incorporava bàsicament per la Champions per tenir-lo avui, per exemple.
Clar.
Doncs no, no el tindrà avui, no podrà debutar perquè no està inscrit. Sé que ho estarà per la tornada. Quina és la versió oficial? Doncs el Barça ens diu que es tramita la llicència l'11 d'abril via Federació Espanyola i aleshores és el procés que ha de fer la Federació. Mm-hmm. El Barça compta tot aquest temps que tindrà el jugador i ahir mateix és quan s'assabenta que no pot jugar. El que s'acaba dient per part de la Federació és que és una falta de comunicació entre la Federació Espanyola i la EHF. El Barça igualment ha decidit que Gerard viatgi per estar en l'equip.
Es un equipo muy complicado lo de jugar, porque define 6-0 y transforma 5-1 durante el juego. Contraataca bien, tiene mucho lanzamiento exterior, tiene grandes centrales que van muy bien uno contra uno. Atacan con 6, atacan con 7. Va a ser una eliminatoria de 120 minutos sin duda.
Això és el que diu Ortega sobre el Pixeguet, la versió oficial de la falta de Vincent Gerard pel partit d'avui. És la que hem dit. De portes endins, què passa? El missatge del club és que efectivament és una qüestió bàsicament de la federació, però s'admet internament que alguna cosa més s'hauria pogut fer de cara a estar-hi a sobre, que la federació fes la seva feina. El Zeged Barça començarà a 6:45 i es podrà seguir per Esport 3.
I de l'handbol al bàsquet, que no ha començat bé els quarts de final de la màxima competició europea, perquè ahir a la pista del Mònaco derrota clara per 97-80 en un partit on els blaugranes van anar de més a menys. Ernest Macià.
Doncs sí, l'ahir mal partit en global del Barça, llevat d'alguns moments del segon quart i del primer, però la segona part va ser molt dolenta, i un nom propi que no hi havia sigut present en els dos partits de la fase regular que el Barça sí que va guanyar davant del Mònaco, i és Daniel Theiss, un jugador que Mònaco ha fitxat provinent de l'NBA, és un pivot alemany que va fitxar el mes de febrer, que no va jugar contra el Barça la segona volta, i ahir es va notar. 22 punts, juntament amb Mike James, que va tornar a superar els 20 contra el Barça, van ser els estilets davant de l'equip de Joan Peñarroya. Tots els partits d'aquesta sèrie de play-off han començat 1-0, és a dir, en victòria de l'equip de casa. Sobre el partit ahir, Joan Peñarroya.
Un partit en el que està clar que no ens han sortit les coses com volíem, en el que el rival ha tingut un millor to, ja des de quasi bé l'inici, sobretot a nivell físic, ens ha costat molt superar l'atleticisme d'ells. Ara hem de netejar el cap, és evident que ara estem tocats perquè no hem fet el partit que volíem i no hem competit com volíem, però aquí es tracta de guanyar tres partits, llavors el divendres comença una altra batalla.
I a la Lliga Femenina avui arrenquen els quarts de final de la lluita pel títol amb dos equips catalans, l'Uni Girona i el Joventut de Badalona, que hi arriben en situacions molt diferents, Guillem Amargant.
La penya, setena classificada, rep el segon classificat i un dels millors equips de la competició, el València Bàsquet. Les badalonines van acabar la fase regular amb bones sensacions després de guanyar el Perfumeries Avenida, mentre que les valencianes van caure en les semifinals de l'Eurolliga fa dues setmanes. Rebeca Cotana és jugadora verd i negra.
Pillamos a València quizás un poco tocadas por sus bajas y demás, y nosotros creo que llegamos en el mejor momento, ¿no? Porque creo que ha llegado el punto que jugamos ya con más fluidez, ¿no? Y luego acabamos la liga regular contra un Perfumerías, que al final es uno de los grandes también, con muy buenas sensaciones.
Per altra banda, els gironines, primeres classificades de la fase regular de la Lliga, s'enfronten al vuitè classificat, el Baxi Ferrol. El primer lloc a la Lliga va permetre a les catalanes assegurar la classificació per a l'Eurolliga de la temporada que ve després de dos anys d'absència. Però en aquest tram final de temporada, l'Uni no podrà disposar de tres de les seves millors jugadores, Chloe Bibi, Natasha Mack i Migna Touré, que marxen a la WNBA.
Perquè és que realment la situació a l'Uni Girona és delicada. Avui, Xevi Solem, hem tingut més detalls al respecte.
Sí, avui el president Cayetano Pérez i el director esportiu Pere Puig han donat explicacions a la marxa d'aquestes tres jugadores i també de la situació econòmica del club. De fet, la marxa d'aquestes jugadores ajudarà a sanejar una miqueta unes arques del club que, ho reconeix el president Cayetano Pérez, estan molt a la baixa.
Us he de dir que en aquests moments Uni Girona té problemes molt greus del que és el cash flow, del que és tesoreria, fins al punt de que portem tres mesos, part de la directiva, posant diners pagant les nòmines de les jugadores.
A tot això, el club confia que l'equip competeixi, però és realista amb el fet que ho tindrà molt difícil amb la baixa d'aquestes jugadores per passar endavant, tot i que l'objectiu de la temporada, que és aquesta classificació per l'Eurolliga, ja està aconseguit.
Un apunt més a bàsquet masculí, perquè dos catalans han guanyat un títol europeu, la FIBA Eurocup, que ahir va aconseguir el Bilbao Bàsquet després de guanyar el PAOK de Salònica. Es tracta del tècnic de Tàrrega, Jaume Ponsarnau, i l'aler de Ripoll, Xavi Rabaseda. I en waterpolo, el Sabadell buscarà aquesta tarda un miracle, remuntar el desavantatge de 10 gols a les semifinals de l'Eurocup contra el Prorreco italià, Pau Bombardó.
Els vallesans van ser superats al partit d'anada per un contundent 16-6 i ara buscaran fer-se forts a la piscina de Can Llong per intentar, com a mínim, guanyar el partit contra els italians. No serà fàcil perquè tots els partits que els han enfrontat fins ara han acabat amb derrota pel Sabadell. El partit d'anada, la fragilitat defensiva va condemnar els vallesans, que van encaixar d'entrada un parcial de 6-0. L'equip no va ser capaç d'aixecar aquesta diferència, que inclús es va ampliar fins als 10 gols al final del partit. Així doncs, aquest vespre, a partir de 7:45, el Sabadell haurà d'apel·lar a l'èpica per remuntar una eliminatòria que li ha complicat, i molt, l'accés a la final de l'Eurocup.
I per cert, que a la Champions, el Marsella i el Novi de Belgrat s'han classificat per la final a 4 i d'aquesta manera s'afegeixen a l'Atlètic Barceloneta i al Ferencváros hongarès. I aprofitem els últims minuts, o l'últim minut, vaja, que tenim per repassar l'actualitat esportiva per parlar d'altres qüestions del dia. Marta.
Per exemple, en les motos, el cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Espanya a Jerez. És la cursa que obri un llarg periple europeu d'este campionat, un circuit que estarà a rebentar per rebre els germans Márquez en la seva lluita per les primeres posicions. De les 5 primeres curses de la temporada, Jerez és el circuit en què els números de Marc Márquez i Peco Bagnaia són més pareguts, 3 victòries cadascú. I per cert, que també te podem explicar que Jorge Martín, el campió del món, volarà en avió medicalitzat des de Qatar fins a Madrid i allà passarà una nova revisió mèdica per poder establir ja el seu temps de recuperació. Recordem que se va lesionar el passat 13 d'abril. I mira, encara te puc explicar també. Carlos Alcaraz no jugarà en el Masters 1000 de Madrid per lesió. El murcià ja ho va deixar entreveure ahir i avui s'ha acabat confirmant. No ha millorat de les molèsties físiques que arrossega des de la final del Barcelona Open. I Paula Badosa, en este mateix torneig, ha conegut la seva rival en la primera ronda. Serà la russa Verónica Kudermetova en un partit, Laia, que això ja serà demà a partir de les 10 del matí.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Recordeu que aquesta tarda a 6:45 teniu la transmissió del Leganés-Girona, transmissió del Tot Gira, partit important pel Girona en la seva lluita per la permanència. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.